Revito Play.
Hola a tothom i benvinguts al Ready to Play, el primer programa de videojocs i molt més en català a Ràdio Molins de Rei, el 91.2 de la FM. Avui és el programa número 203, el 39è d'aquesta cinquena temporada i estem molt contents de seguir aquí amb vosaltres. Avui al programa parlarem de, bueno, de notícies que ens han semblat interessants i que la nostra redacció del programa, que aviat coneixereu qui és el seu membre principal, ha seleccionat del món dels videojocs. I també tindrem a l'Anna, que ens parlarà de jocs mini, jocs petits, jocs dins de jocs, coses que van dins de coses, nines russes... Bueno, una cosa així, ja us ho explicarà millor l'Anna. Recordeu que podeu trobar-nos i seguir-nos per les xarxes socials. Cerqueu-nos com R2P Ràdio, el 2 amb número, a Twitter o Instagram. I podeu escoltar aquests i altres programes anteriors a iVoox, iTunes, Spotify i a la web de la ràdio Molins de Rei, a la secció de programes. Com no, podria ser d'una altra manera, comencem presentant l'equip. Hola, què tal, Adrià?
Hola, bona nit a tothom.
Bones, Anna.
Hola, hola.
Hola, Xavi.
Bona nit i bona hora.
Bona nit. Hola, Montano. Aquí controlant-ho tot i jo, Rafael, un cop més que estarem amb vosaltres durant, bueno, si fa no fa, una horeta explicant coses boniques i interessants que hem trobat en el mundillo dels videojocs. Comencem per això explicant què és el que heu fet durant aquesta setmaneta. Xavi!
Hola!
Hola, què tal? Què has fet aquesta setmaneta? Has tingut temps de jugar o què?
Doncs he pogut jugar una miqueta i, a més, amb moltes ganes perquè tinc el Resident Evil Village. Molt fan del Resident Evil, ja sabeu.
I know.
I bé, m'està agradant molt. He pogut jugar potser 4 hores i escaig, no gaire més. Però m'està agradant força, potser m'agrada més el 7, però m'està agradant força aquest. M'estic adaptant a la nova ambientació que estan creant. I tinc un dilema.
Què?
Sense fer spoilers, però tinc un dilema amb el meu... Sabeu aquella teoria que tinc, que no m'agrada que es barregi... Saps el tema aquí que tinc amb la canalla i les pel·lis i els videojocs?
Sí. Ah, que pues, no em diguis que hi ha nens. Oh, no diguis res, no diguis res.
No, jo no estic
no
dient res.
No diguis res.
Jo dic que tinc un dilema amb aquesta
ja
filosofia
estem.
Meva.
Sí.
Però el joc l'estic gaudint. Bé.
T'ha espantat?
Em va espantar més el 7.
Portes 4 hores.
Espera't a conocer a Lady Dimitrescu.
Sí, ja ens hem presentat. Ja. És molt carinyós, és molt de prop. Saps?
Sí, no?
És molt d'anar
a prop.
A prop. Sí. I a part del videojoc, també he vist una sèrie que us vaig comentar que havia fet la subscripció de Stars Play.
Sí.
I he trobat una sèrie que m'ha agradat molt, que són, potser 8 o 9 capítols o més, que es diu The Stand, que està basada en una novel·la de Stephen King que es diu Apocalipsi.
Ah, li han canviat el nom.
Bueno. Sí. Sí, no sé ni què vol dir stand. Aquí els inglis...
Pues un lloc on posar coses.
Sí. L'estand, no? Sí. Com prestatge, però...
Bueno, l'estand d'una fira.
Sí.
Pues
no
sé. Deu ser això.
Sí, no?
Doncs, bé, m'ha agradat molt, perquè el llibre, com el vaig llegir fa moltíssims anys, el vaig trobar molt enrevessat, i a la sèrie l'han fet molt fàcil, molt anar per feina, o sigui, sense palla, tots els capítols compten, o sigui, tot el que surt un capítol és aprofitable, no han volgut ni allargar ni ficar-hi palla, i això m'ha agradat moltíssim. I també, clar, el llibre és de potser fa uns 30 anys, que la cultura social de llavors era molt diferent a la que hi ha ara. I l'han adaptat així una miqueta, excepte alguns rols de personatges molt concrets que no es podien canviar, i a vegades trastoca una miqueta, perquè toca molt el tema de bueno, molt. Hi ha el tema de Dios i el demonio i tal, no? Però bé, se'n surten prou bé. Jo la recomano molt, eh?
O sigui, està escrita als anys 90? Si fa 30 anys...
Hola, tio.
Espera't que...
No diguis més, això, per favor, eh? Per
però és,
favor.
És així. Ella ha dit, fa 30 anys que es va escriure la novel·la, si no recordo malament. Per tant, va escriure l'any 90?
Clar, bé, dit 30 anys per dir un...
Ah, però segurament és més.
Segurament és una miqueta més. És
hem
una
de
miqueta
ser conscients que és l'any 2021.
No. No hem de ser conscients, no.
Vale, vale.
Per si algú vol saber una miqueta el tema, va rotllo pandèmia, desastre mundial i la gent com s'absurt.
Molt actual.
Sí, o sigui, que estem molt al dia.
Molt actual, molt bé, molt bé. Doncs, Adrià, què aportes de coses que hagis fet tu aquesta setmana?
Doncs mira, m'he estat veient el segon dels tres documentals que em vas comprar fa setmanes als TEC. M'he vist el segon, en queda només un. Vaig veure el que estava relacionat amb els taurons.
Mm-hmm. T'has espantat?
No.
Avui li pregunto a tothom, això.
Vaig veure el divendres passat el capítol 5 de Remesa Mala, que la sèrie, he de dir, que m'està encantant.
Bat, vaig.
Mm-hmm. I també he de dir que també estic ja preparant-me en Genshin Impact per l'actualització 1.6, que es ven res, que venen ja les skins, ja, per fin.
Mm.
El tema de les skins, nous taques per personatges de tota la història, estic amb moltes ganes, ja.
Bueno.
I les típics de sempre.
Em falten equipes del Xinxan, però clar, ja les vas acabar, no?
Sí, ja em vaig acabar totes les pel·lícules. Ja, de moment, fins que no em compri, la, com ja vas dir, la d'Austràlia, que és la més sí recent, no puc dir més.
Ni tens una estrena de Disney que crec que estaràs pendent.
Sí, la de Cruella.
Però
com aquí
ja, ja anirem, no?
Sí.
Bueno, sembla que està, explica una mica, crec que també està disponible en plataformes aquesta
sí
pel·lícula.
El Disney Plus pagant es pot aconseguir per veure-la si no vols anar al cine, si la vols veure tranquil·lament a casa, tens l'opció aquesta.
Això ho estan fent molt, no?
I si
també,
no m'equivoco,
tot
costava en quasi 16 euros, si no m'equivoco.
16 euros?
Costa... No.
Per allà, més o menys.
Quant val, això?
22.
Això, perdona, 22. Que no.
Però crec que l'han pujat, perquè Mulan crec que no era tan cara, pot ser?
No sé, em sembla que a totes, quan les posen, sempre els hi posen el mateix preu, diria
sí,
jo.
Sí, que eren 20 i, algun, 20 i poquets, Mulan, també.
Ah, sí? No, sí. Pensava que
no
una
mal,
mica més barata, sí.
Amb el servei plus aquest.
Però no és que la vegis una vegada, sinó que la pots veure amb 22 euros més d'un cop, no?
Sí, sí, totes ja se't queda en el teu catàleg.
Ah, vale, això està bé.
Volia dir una cosa, i és que abans de la Cruella hi havia la pel·lícula de Raya y el último dragón.
Sí,
sí, sí, que també està en l'accés a aquest premium sí de Disney Plus, que em sembla que ja aviat passarà al Disney Plus de la plebe. M'ha semblat sentir per la ràdio que al juny, aquest mes de juny, ja el passaven a...
Si no fa res...
A catàleg normal.
Sí.
Però sí, mira, ara faré una cosa de llaios. Quan jo era petit, trigaven 4 anys a arribar al videoclub. Imagina't, i ara amb 2 mesos ja te la posen en plan lloguer, no?
Perquè la de Cruella estarà el 27 d'agost lliure.
Què dius?
Sí.
O sigui que
ja poc l'aprofita.
Jo reconec que no l'he vista, però he sentit que està molt bé, dura 2 hores, i la veritat està molt bé. Les referències a la pel·lícula animada i tot està molt bé. O sigui, pinta molt bé i tinc moltes ganes.
Jo només volia dir, amb el tema de la Raya, que el Raya i l'Último Dragón, qui la pugui veure, que la vegi, i si pot ser, no sé, espero que estigui en català, perquè aquí, en aquesta casa, Ràdio Molins, la Laia Vidal, de Cinema La Gresca,
sí,
és la dubladora oficial de la princesa Disney.
Oh,
que xulo!
O sigui, qui pugui fer-ho i la pugui veure en català, que sàpiga que aquí Ràdio Molins...
És de la casa, que és de la casa.
Exacte.
La mirarem.
Ah, parlant de Cruella, m'han xivat que has anat a veure Anna Cruella.
Pensava que no vas a dir-me. Jo,
bueno, que has anat a veure, que l'has vist.
Sí, sí. M'has tret el d'això que anava a dir Cruella.
Ah.
Mira, és que em té enamoradíssima.
A l'Adrià deia que l'hem dit que està molt bé, no? Que sí, dura 2 hores
i tot he de dir que he sentit que hi ha rumors de que Glenn Close, quan va participar, tindria en ment una idea per fer una tercera de la seva versió de Cruella.
Ai, per favor.
Això no ho sé jo, però bé.
A mi m'encantaria, perquè em vas divertir tant en les dues anteriors, o sigui... Estaríem, la precoella...
Ah, perquè és la que va fer també la Cruella, quan... La primera... És la mateixa actriu que va fer la versió
No, és la Glenn Close. I ara aquí aquesta la fa la Emma Stone, que està espectacular.
Sí?
I la Glenn Close està com a productora.
Val.
No,
o sigui, l'ha pagat.
I, en sèrio, ho clava la Emma Stone, i juntament està amb l'altra Emma, que és la Thompson, que fa de baronessa.
Mm-hmm.
I hay lucha de Emmas i bé.
¿Con rayos?
No.
¿Con
no,
perros?
Puede ser.
Digo yo.
Puede ser, sí. Algo de perros hay, sí.
Claro.
No, però he de dir això, que l'estètica m'ha flipat, la banda sonora és una meravella, els dissenys de vestit que vesteix la, la Cruella, que es veu que hi ha com, no sé, 80 vestits diferents. Bueno, és espectacular, de veritat. Jo us la recomano molt. I...
ni la Tyra Banks del Príncipe de Bel-Air, que no va repetir mai vestit en cap episodi.
Exacte. Igual, va d'aquest pal. Sí, sí. Sí, jo us la recomano molt, que sí. O l'aneu a veure al cine o...
Sí, sí. O que la podeu veure en plataforma.
Sí, exacte.
Què més has fet?
Doncs d'així de veure coses, he seguit veient Falcon i El Soldado d'Invierno. He vist un parell de capítols més. Ja crec que només me'n falten dos per acabar. I de jocs, doncs, he continuat jugant al Pikmin, que ara l'he provat en modo cooperatiu.
Ah, el que et va deixar el
Vicenç. Sí, el pobre li tornaré d'aquí.
Bueno, treu-li suc.
Sí, sí, i el vam estar provant en mode cooperatiu i està xulo. I l'altre que he provat és el Miitopia, que m'he pillat la versió per Switch, que jo no havia provat l'original.
D'ADS era.
D'ADS, exacte. I res, i ara vaig per casa dels meus amics intentant demanar-los els Miis per posar-los entre el joc i tenir-los com a personatges. Em fa molta gràcia.
Sí, veritat, em sembla que me'l vas demanar. Jo el tinc fet a la Switch, però no sé com te'l tinc que passar.
Doncs hem d'estar junts i donar a compartir-me.
Ah, vale.
Sí, per això us ho deia, sisplau, que si teniu Miis, que em faria molta gràcia que estiguéssiu a dintre el meu joc.
Sí, sí,
us puc donar un paper, el que vulgueu.
Bueno, el que surti.
Si voleu ser el dolent o...
Ah, que guai.
Veus, si sabia, t'agradaria.
Hem d'estar junts, és més això. Hem d'estar junts.
Bé, jo ho he fet estant junts, sí. Jo crec que és l'única manera, però no estic segura, eh?
No és amb código amigo ni res.
No, en principi estàs al costat i li dius connectar. Llavors et detecta l'altre Switch i te'l passes.
I tu què, Rafael, t'has anat de capbussada pel món virtual o què t'expliques?
No, mira, aquest cop de jugar poquet perquè, bueno, us confesso, estic en ple desenvolupament del treball fi de màster i no he jugat més que al Dungeon Keeper 2 per, el que se'n diu, sortir una mica del momentillo, no? Allò de... A ratitos de mitja hora, 40 minuts, doncs he anat fent. Però sí que he vist cosetes audiovisuals. He vist una pel·lícula que es diu Guest House Paraíso, amb el David, que aquí es va traduir com Hotel Paraíso i és de l'any 1999. I direu, això m'ha passat, no sé ni quina pel·lícula et parles. Si recordeu una sèrie de televisió que es feia a TV3 que es deia Salut i Peles, que originalment es deia Bottom, i que era protagonitzada per un parell dels que eren els joves.
Ostres!
Ara sí, no? Quan dic els joves...
Els joves, sí. Però l'altre que...
Doncs va haver com una altra sèrie de dos dels protagonistes que... Salut i Peles. Bueno, no són els Pinos, són els mateixos. Llavors van fer una pel·lícula en què són una mena de responsables d'un hotel, el pitjor hotel de Gran Bretanya, i us podeu imaginar la de bestieses, tonteries, cops... Anava a dir merder, perquè no sé com dir-ho, però és bastant... Potser els seus punts fastigosos, però portats a la comèdia extrema. I és molt, molt divertit. És curiós de veure algun actor de Harry Potter, perquè, bueno, realment, a totes les pel·lis de Harry Potter ha sortit tot l'elenco de Gran Bretanya d'artistes que hi ha. Doncs es veu molt jovenet algun actor que ha participat de Harry Potter. De fet, crec que és el que li porta la carta i l'snitch a Harry Potter quan hereda les coses de Dumbledore. Aquell actor que porta les coses. Diria que apareix en aquesta pel·lícula. I també surt Simon Pegg. Que Simon Pegg, potser dit així no sé qui és, però és el nou Scotty de les noves de Star Trek i també d'algunes pel·lis de zombies, Party Zombie i aquesta mena de mogudes bastant divertides.
De la trilogia del Cornetto.
Exacte. Exactament. Per tant, és una pel·li que costa de trobar i és molt rara, però és com una mena de recopilatori de cosetes que són friquis, que avui dia doncs, encara potser estan en auge. I després vull dir-vos que he vist una sèrie... molt rara, no sé si no l'he somiada, però és bastant així, una sèrie on apareix el Vegeta, el Solid Snake, un Borg de Star Trek, el Leonardo de les Tortugues Ninja i el Kowalski dels Pingüins de Madagascar. Sabeu quina sèrie és?
No.
La Remesa Mala. Si analitzeu els personatges que surten, trobareu que hi ha el Kowalski, el Leonardo, un Borg, Solid Snake i un Vegeta. Jo, quan vaig veure la sèrie, estava veient aquests cinc personatges interactuant entre ells.
Però per la manera de fer o per les veus?
Per com són. Per com són el personatge, com està definit, com s'estan comportant. És com una fusió fricosa de totes aquestes coses. Sí, exacte. Fusió molt fricosa. Em va sorprendre, em va agradar molt Bad Batch i he de seguir veient-la. Perquè va començar fluixeta, dius, bueno, picaràs clon i de cop i volta fas, hòstia, què ha passat? No? I està molt, molt bé. Però, bueno, tot això vist no serà l'únic que hem consumit, sinó que també hi haurà algú més que consumirà avui més coses. Concurs, regalem consumicions, regalem videojocs. Anna, què ha passat aquesta setmana?
Mira, doncs el darrer sorteig que teníem era el de la secció del Vicenç.
Clar, val, fer... 15 dies.
Exacte. I sortejàvem el Aegis Defenders. Uh-huh. I bé, què vam preguntar? Doncs com va ser la secció del Vicenç, us vam demanar que sobre quina mitologia us agradaria que tractés el següent joc d'Immortals, que recordem que va parlar d'ella el Vicenç. I bé, aquesta setmana el joc se l'emporta la nostra coneguda o conegut Pulga Tejana.
Hombre!
Ei, Pulga ja, Tejana,
ja
felicitats.
Ja comença a ser un clàssic, eh?
Sí, ja és amic o amiga del programa total.
Si I l'entrevistem, ens... acabarà aquí.
Segur, col·laborant. Jo ho vaticinem, no? Bé, doncs ens va contestar a Twitter que la mitologia cèltica, tot i que no sé si n'hi ha la mitologia.
Sí,
crec
tant,
que sí, no? Doncs ella aposta per aquest tipus de mitologia. I bé, enhorabona, contactarem amb tu per privat i et passarem el codi. I això, recordeu que demà farem una altra pregunta per entrar al sorteig d'un nou codi d'Steam. Uh-huh. Estigueu atents a les nostres xarxes socials.
Molt bé, doncs a veure quina pregunta surt la setmana que ve. No?
Ara, amb
aquesta música sembla allò de triar el sobre, no?
Exacte, a veure.
De quina pregunta... Ara sí que sóc més gran del que està fent jo aquí. Vist tot el que hem consumit, doncs va, anem a veure si la Pulga Tejana consumirà també molt aviat tot això i anem a l'actualitat, que a més ens ha cridat l'atenció. Feia temps que no parlàvem de novetats i avui la redacció del programa, bueno, ha estat en mans d'en Xavi PSX, que ens ha portat les notícies més destacades del moment. Ens ha fet una molt bona selecció i la comentarem avui entre tots. I Xavi, avui estàs present amb nosaltres, no podem començar d'una altra manera que parlant d'una de les productores que més t'agrada, que és Guerrilla Games.
Sí.
Que confirma Horizon Forbidden West.
Sí, tu, la setmana passada en State of Play va fer un gameplay de 15 minuts d'aquesta esperada seqüela. De...
15 minuts, eh?
Sí, sí, sí. I molt ben parits, eh? La seqüela d'Horizon Zero Dawn, espectacular. Mm. Sí, no es pot explicar gaire cosa, entreu a YouTube, ho busqueu i ho mireu, perquè no es faria justícia a cap de les paraules que es pugui dir. Sí que hi ha dues cosetes, no?, que s'han comentat aquesta setmana, i és que després de veure el gameplay, com insistien, no?, molt fermament en que el gameplay és per PlayStation 5, però que també es vendrà per PlayStation 4 i que funcionarà perfecte, ho tenen claríssim. Que és una gran alegria, perquè, evidentment, entre que no pots aconseguir una PS5 i tota la gent que té la PS4, és una molt bona notícia.
Mm-hmm. Està sent un problema, això, de aconseguir noves videoconsoles.
Sí, 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 i encara, i vist que ara Xina també començarà a comprar PlayStation 5, crec que estarem fins l'any que ve bastant fotuts d'estoc. El tema està en que a casa, no?, en el moment de sentir-ho, o sigui, al moment en què la meva Play 4 ha sentit que tot allò havia de funcionar dins de la seva pròpia màquina, o sigui, s'ha encès inclús el ventilador que tinc al sostre de l'habitació, saps? O sigui, allò estava que necessito una miqueta d'aire.
Ullera, sí que t'agrada.
O sigui, jo crec que ho portarà bé, ho portaré a mi molt, la meva PlayStation 4, i moltes ganes de que arribi el moment.
Quant t'has d'esperar perquè surti?
Doncs ara m'has pillat.
Em sembla que no van dir data, no? Perquè encara no estava clar.
Crec que no.
Que no estava molt vist. Però bueno, esperem que sigui durant aquest any, perquè si estàs amb aquesta ànsia, no sé si podràs aguantar gaire més. Aquest joc de l'Horizon és un joc, tinc entès, món obert, exploració...
Sí, en la primera part ja es basava en aquest moment estrany en el que una societat molt troglodita, per dir-ho manera, que vivien en tribus, vestien en peix i tal, comparteixen vida amb animals mecànics. La majoria d'ells amb formes de dinosaures, mm-hmm, saps? Molts animals extints, ja. I hi havia un misteri a resoldre, que no explicaré ara aquí, perquè encara es podria muntar. I entenc que aquesta segona part és que explores ja una altra zona on s'han vist nous animals molt espectaculars, molt grans, amb nous enemics, i a més recuperes amistats que vas fer en el primer videojoc.
Que guapo. Que
pinta bé. Només una coseta, uh-huh, per recordar com és la fantàstica comunitat que està a les xarxes socials, i és que una de les grans aportacions que farà aquest videojoc és que a nivell facial hi ha moltíssims detalls. A Aloy, que és la protagonista femenina d'aquest videojoc, doncs, se veuen molts detalls i se li veuen com les galtones, no? Hi ha una imatge de cara que les galtones veuen pues, més xunxetes, més hermosa, no? Se la veu més sonrosada, una miqueta més, de més galtones.
El sentit de més però... salut. De més salut, que es diu.
Però molt detallat i molt humana i molt normalitzada.
Exacte.
No?
Que no està estilitzada, no és
exacte.
Una dona excessivament prima.
No és una
prima.
De Victoria's Secret.
Exacte. Vale. I... ja està. Llavors ja han hagut d'haver els espavilats de sempre,
clar,
no?
Sí.
A criticar que si...
M'imagino els comentaris.
Sí, que les mujeres reales no existeixen, saps?
Com... bueno,
sí.
O qualsevol cosa de tipus gordofòbia, o vés a saber quina bestiesa bueno, més bèstia.
Diuen que té uns trets massa masculins.
Vinga, va.
Aquestes són les paraules dels fans. I han fet un CGI i tot, en plan, hauria de ser així. I no. En fi.
No és això.
Sí.
Cinc anys han passat d'un tema a un altre i gairebé no ha variat ni una sola nota. Va ser l'any 1986 quan Dragon Quest va aparèixer a les nostres vides i ho va fer en la plataforma de 8 bits de Nintendo, la NES, i el mateix any, vull dir, va ser portejat, és a dir, traduït o passat a l'ordenador MSX, l'ordenador, diguem, estrella d'aquell moment, no?, evidentment. És un joc creat per Enix i ara, doncs, en mans de la funció de les dues companyies, ja sabeu, Square Enix, doncs ha aprofitat aquest 35è aniversari per anunciar una sèrie de coses, bueno, no és que siguin del tot noves, no totes, però bueno, són coses. Ja sabeu que està a l'ordre del dia els refregits, els remakes i aquestes cosetes. Ens han anunciat un Dragon Quest 12, un remake del Dragon Quest 3, una versió offline del Dragon Quest 10, un Dragon Quest Treasures, imatges d'un suposat Dragon Quest, les aventures d'en Dai, Infinite Trash. I, bueno, cal dir que Dragon Quest està molt de moda, no, Adrià? Perquè, a més, hi ha sèrie de remake que s'està emitent ara a Japó.
Sí, la de Fly.
La de Fly, Dai No... aquí, es deia Dai en original, no? Dai No Daiboken. Tu la vas arribar a veure, l'original?
L'original ja sí que la vaig arribar a veure, sí.
Estàs veient el remake o no?
No, encara no, m'he de posar.
Està en japonès encara, perquè no l'han distribuït aquí.
Però sí que me'n recordo en el seu moment quan anaven a TV3, les aventures de Fly, ja fa que no t'enganxava la cançó.
Surten els primers raids de sol, que deia la cançoneta. Doncs tota la llista del que hem dit doncs és el següent. El Dragon Quest 12 serà un joc més adult i tindran un canvi en el sistema de combat. Sabeu que el Dragon Quest tenen jocs, és un joc de per torns, un atac després l'altre i tal, i fan servir el nou Unreal Engine 5. Cosa que pel Dragon Quest potser jo crec que no li cal, perquè el tipus de dibuix i el tipus de gràfics que normalment té són bastant, ja sabeu, dissenyats per...
Akira Toriyama, creador de Balan Dice i Doctor Doom.
Exacte, i, bueno, i moltes altres coses. I el Dragon Quest 10, que era un videojoc que era online, doncs serà una mena de videojoc adaptat a jugar sense que estigui en línia, un joc massiu RPG. Dragon Quest 3, que serà un remake en 3D, però amb personatges i entorns pixelats. No sé si recordeu l'Octopath Traveler, que feia servir aquesta mena de tècnica. Per tant, anirà una mica per aquesta part. Dragon Quest Treasures, RPG que diuen no tan tradicional i que anirà de cercar tesors, però se sap molt poquet. I l'Infinity Trash, que és a les aventures de Dai, que aquest serà un RPG, però més d'acció. Aquest sí que s'han vist imatges i sembla una mena d'Is, que si estigués el Vicenç aquí ens diria pues sí, és el Is, super xulo i super guapo. Crec que no hi ha millor celebració de Dragon Quest després de 35 anys que fer totes aquestes coses. No estem segurs si això hauria d'anar a la secció de rumors, però com que alguns mitjans de prestigi ja ho donen com a bo, la reacció del programa s'atreveix a explicar-ho com si fos una notícia verdadera. Hi ha rumors que parlen ja de la Nintendo Switch Pro. Com deien, diversos mitjans de prestigi s'han fet ressò d'aquest anunci i que l'anunci de Nintendo Switch, o sigui, ho faran de manera imminent. Diuen que serà segurament abans del E3, que hauria de ser aquest estiu del 2021. Bueno, de fet, comença el 12 de juny, a l'E3, per tant, ha de ser molt, molt aviat. Què té de nou? Perquè se segueix dins Nintendo Switch. Però, aquestes coses que també fa Sony, no? PlayStation 4 Pro, PlayStation 3 Pro i tot això. Eliminen les marges negres, per tant, pantalla més gran, sortida d'imatge 4K, ara aquí l'Àlex diria, oh, 4K, ara sí, no? Ara m'agrada.
Ara se la compra.
La mida serà similar, que la fa compatible amb els Joy-Cons que té ara, els mandos dels costats, un peu molt més estable, perquè l'original té com una mena de pauet de plàstic que fa clic i se'n va a Norris. Han canviat de lloc la ranura de targeta CD. També el dock té aquella peça, el dock és aquella peça negra que es fa per servir per connectar la tele, no? I té ports USB i tal. En faran ports USB 3.0 i per primer cop, en una Nintendo que no s'havia vist mai, una connexió de xarxa de cable.
Hombre.
Perquè la Wii no tenia. La Wii U, tampoc. I la Switch, no, tot anava per Wi-Fi. Suposo que els hi deu fer falta perquè la canteta xorraco de datos, no? Allò que deien a xorron, pues té que ser bastant important. Problema, el que comentàvem abans, semiconductors, xips, fabricació de consoles noves, està sent difícil. Llavors també patirà segurament alguna mena de retall en aquest sentit. I una última notícia relacionada amb la indústria i relacionada amb el mundillo MSI, ja que hem parlat abans de Dragon Quest. Matra Corporation, Matra, un cas dels distribuïdors, plega a l'Star, el seu principal impulsor, doncs deixa de fabricar i de fer servir o de fer videojocs tan retro com de Spectrum o de publicar d'Amstrad, de MSX i de totes les coses que ha fet fins ara. Ha sigut una notícia una miqueta sobtada, però que ha passat durant aquest mes, i els companys de Connexió MSX, un podcast relacionat amb el Multi MSX, li ha fet una entrevista que Riete Pepe Rubianes de 9 hores. Explicant tot el que ha viscut en el mundillo de l'MSX i tot el que li ha portat a seguir, doncs, a plegar d'aquest món. Us el recomano moltíssim. Ara heu de tenir 9 hores lliures per escoltar aquesta entrevista. Un amiibo de Zelda. Un amiibo de Zelda Skyward.
Amigo!
Un amiibo amb mucha polèmica, perquè sembla ser que la seva funció, que pel nou videojoc que han fet ara... Bueno, nou videojoc, calla, que és un remake.
Sí.
Perquè és el... Com es deia el joc aquest? El de Skyward?
Sword.
Skyward?
Skyward.
Skyward Sword, que explica una mica l'inici de l'espasa maestra. Doncs que han dit que només serveix únic i exclusivament per passar del món del cel al món de la terra en qualsevol lloc. I és la seva única funció. És una funció que només podràs disponible si compres el Nino. Quant val el Nino? 28 euracos.
Vinga.
Llavors li han dit, com que va amb la Zelda i un ocell, li han dit la Zelda i el pelícaro. No, no, és que...
La gent...
És un pelícaro.
Un pelícaro, un pelícaro.
Sí.
Una miqueta així, no? Però bueno, no és l'única cosa que podem comentar d'això. Més cosetes.
Però jo vull dir una cosa. Això, que tothom s'està queixant en la xarxa, sí. I molt, s'ha comprat a tothom, també.
Home,
sí. Home, clar.
Tothom s'està queixant, però passa per caixa.
Hombre, i tant.
A Nintendo li ha funcionat sempre. De fet, sí. Ja ho va fer en un anterior moment, que amb el Twilight Princess HD també va fer el Llop i el Link, i l'únic que feia era incluir una masmorra exclusiva. A picar. Sí. O sigui, tothom va passar per caixa. Nintendo ho sap fer bé, i ja que ho faig, ho torno a fer.
Clar.
Ho han fet sempre així. No podem marxar d'aquesta secció sense parlar de Fortnite.
Com no?
Com no? Aquest skin, a mi m'ha sorprès. Xavi, t'he de dir, sisplau, que ens ajudis una miqueta. Ha aparegut un skin d'en Kaiser de Nacidos de la Bruma, que no és ni un videojoc ni una pel·lícula. Què és això?
No. La trilogia de Nacidos de la Bruma és un novel·lón de Brandon Sanderson, que és un escriptor espectacular a nivell de ciència-ficció, que té el seu propi univers amb altres novel·les que ho enllacen, i Kelsier és un personatge clau, és com el Superman, no? D'això, és un mític. I, hòstia, i no tothom el coneix, o sigui...
Què fa el Fortnite?
Doncs no ho sé, perquè, a més, jo crec el Vicenç evidentment se'ls ha llegit, el David Samarit també se'ls ha llegit, jo me'ls he llegit la trilogia, però no és un target per la gent que juga al Fortnite, saps?
Entre tots els personatges que hem estat dient aquí programa rere programa, potser el que estem equivocats és la target. A veure si el Fortnite s'està pensant perquè atreure a gent més gran.
Està estirant, sí, està, no? Absorbint. Està...
Potser és un...
És que, repassem.
Veniu cap aquí.
Street Fighter, Lara Croft, alguns personatges de Star Wars, diria que també s'han pogut veure, no estic segur si s'han vist.
Sí.
El Sylvester Stallone, em sembla que estava de Rambo.
El Rambo,
no?
Estava, sí.
Rambo, ara un d'una novel·la, que no és ni de videojoc ni pel·lis. És superraro.
No, potser és com un d'això, perquè la gent s'engresqui a conèixer la cultura de fa uns anyets. I...
Tu creus?
No. Però...
No. No me cuela.
És un senyuelo.
És un senyuelo, senyuelo, un senyuelo que no me cuela per a nada. Parlant de llibres i literatura, no podem tancar la secció del Reddy sense fer una menció a la pèrdua d'aquest mes del dibuixant i escriptor del manga Kentaro Miura, autor de Berserk. Just feia unes setmanes que parlàvem amb l'Adrià, no?, de l'autor de Yoshiro Togashi, el creador de Yu Yu Hasuko, que ens va explicar que, bueno, que era una obra que no havia acabat, no acabava mai, i que era un senyor que també era molt mandrós d'escriure. Doncs Berserk torna a ser igual que aquestes obres Hunter vs. Hunter o, per exemple, Firebird, el que seria Hinotori, de Tezuka, obres inacabades de manga i que, bueno, que desitjam molt que acabés, però amb 50 anys en Miura-san ens ha deixat aquesta obra i ens ha deixat ja d'estar aquí amb nosaltres. Una coseta més. Tinc un rumor, però a veure si és veritat o no és cert. Diuen que s'està preparant un joc nou de Sonic, això ho graveu, a veure si d'aquí uns anys és cert o no és cert. De món obert.
Bueno. Món obert?
Món obert de Sonic. Ja el concepte és estrany.
Sí.
I que hi haurà petites mini-universos en 2D, plans com si fossin dimensions alternatives per aconseguir coses. Jo ahí lo dejo. És una cosa que m'han passat, així off the record, i a veure si és certa o no és. O no és certa del tot. Aquest tema ja ha sonat en algun separador de joc de sons. És el tema From Summer Place, d'en Percy Fate, del 1959. És un tema d'una banda sonora d'una pel·lícula que es diu Summer Place, ja vam parlar i tot això, vale? Però, bueno, l'hem tornat a recuperar perquè no direu mai on es va colar l'any 1989, 30 anys després. Escolteu. El mateix tema.
Clavat.
Amb dos notetes finals, potser, o alguna cosa així. Doncs és el tema del poble del videojoc de Willow. De la NES de 8 bits.
El videojoc de la pel·lícula?
Sí.
Willow?
Sí.
Olo.
Olo. Avui estem una mica retrograditos, tot s'ha de dir. 1989, Harumi Fujita és un dels senyors que va estar fent la música d'en Willow i per la NES de 8 bits, justament. I, bueno, és Capcom, vale? Que ja l'hem pillat diverses vegades aquí en el joc de sons. Tres cops a Mega Man, també, vull dir, ja els hem pillat en diverses ocasions, i han fugit a Sant, ha fet altres coses interessants com els efectes de so del Ghost and Goblins, Bionic Commando, bueno, també està lligat molt a Capcom. He de dir que recentment he descobert un youtuber que es diu Uncanny X, amb el nom és una mica estrany, però doble N, Y final, Uncanny X, que està recopilant, també com nosaltres, moltes músiques basades en videojocs o videojocs basats en músiques, i té un especial de Capcom de 10 minuts. És increïble, és increïble. Bueno, t'he de dir que també que en Harumi Fujita últimament està a l'Street of Rage 4, és l'últim cop que l'hem vist, amb el Yuko Koshiro, que bueno, que aquest també l'hem pillat unes quantes vegades, a veure que un dia que analitzem l'Street of Rage 4, a veure què és el que passa. We'll be right back. Helena.
Hola, hola.
Què ens portes avui?
Bé, les matriosques, no? Aquestes que
les
m'has dit abans.
Sí, és que com que eren coses dins de coses, és el que m'has explicat tu, no? Exacte. Parlaré de coses dins de coses, una nina russa.
Exacte, doncs sí, avui us vull parlar d'un tipus de videojoc que, pels que tinc especial debilitat, cal dir, i que per mi van marcar doncs, una època, cap al principi dels anys 2000, que ja són uns quants anys també.
21.
Sí, exacte. I bé, això, jo si us dic la paraula minijoc, potser el primer que us ve al cap són aquells tipus de jocs, els, normalment que tenen una complexitat més baixa, que apareixen dintre d'un altre videojoc, que no són part de la temàtica del joc en si, sinó que són com un extra o simplement per divertir-nos.
Un afegidet.
No? Exacte. Per exemple, en molts jocs de món obert doncs, podem trobar un lloc on hi ha màquines recreatives o el clàssic minijoc de destrossar el cotxe de l'Street Fighter.
Sí, era un stage, sí. Un stage bonus,
exacte,
bonus sí, no? Per fer punts.
Sí. Doncs aquest tipus de minijocs, no? Però no, jo no vull parlar d'aquests minijocs. Vull parlar dels videojocs que només són de minijocs o microjocs, que a vegades també li diuen així, i que ja s'han convertit en un gènere propi, no? Comencem parlant de la saga de WarioWare, que és una saga creada per Nintendo i protagonitzada per un dels seus personatges malvats més carismàtics, en Wario.
Jo sí, aquests els he jugat tots, crec.
Sí?
Crec que tots, hasta algun que va sortir per Wii, pot ser?
Wii,
sí,
Wii
sí avui n'hi havia.
Smooth, no sé què.
Sí, Smooth Moves, no es deia?
M'encanten, m'encanten.
Sí, jo soc molt fan. Doncs bé, com comença aquesta saga? El primer és el WarioWare Incorporated, que és un joc per la Game Boy Advance, on el nostre amic Wario, doncs, un bon dia se li acudeix fer un videojoc.
Diu, per ser ric.
Sí, diu, amb això jo em forraré. Vaig
bueno, és que Wario sempre va darrere la pela.
Clar, clar. I bé, però la cosa és que quan comença a desenvolupar-lo, diu, hosti, això és molt difícil. Dic, a veure, vaig a liar els meus amics perquè s'inventin uns minijocs i així em treuen la feina.
La història de mi vida.
Exacte. I bé, així és com comença aquesta meravellosa locker. I divertida saga. Clar, per mi aquest va ser el primer videojoc d'aquest estil que vaig provar. Abans estàvem parlant de que n'hi havien hagut altres, no?
Sí, en PlayStation 1, parlàvem amb el Xavi també, hi ha l'Incredible Crisis, que també era com de minijocs, en la que un pare tenia que arribar d'hora al sopar perquè era el cumpleaños de l'àvia, però bueno, el pare és... Bueno, hi passen mil coses, el pare, la mare, i cada un té una història diferent, i hi ha com minijocs en aquest d'això. I n'hi ha un altre, que no recordo un nom, que també era de minijocs, que tenia que veure amb PlayStation, i era un dels primers, era una versió d'un arcade, però no me'n recordo. No me'n recordo. WarioWare sí que és el que va marcar, no?,
sí,
en aquest tipus de jocs, perquè
sí, va marcar
com se juga
això. Època daurada.
Sí.
Perquè... Com es jugava? Perquè jo vaig trigar un ratet, fins que li vaig pillar.
Què tinc que fer aquí, no?
Què has de fer? Clar, és que era una cosa com molt nova i no t'explicava res, no? Doncs bé, bàsicament és una recopilació de minijocs o microjocs, que en el joc li diuen així, que tenen una durada màxima d'uns 5 segons, supercurts, i es van succeint un darrere l'altre, que és això, no tens temps ni de reaccionar. La cosa és que el funcionament dels minijocs és com molt intuïtiva i només van acompanyats normalment d'una petita frase o una sola paraula, en plan, toca, talla... Però,
una acció, un verb.
Una acció, exacte. Fes això, no? Encara que per les imatges, doncs, ja saps que has de tallar o tocar, no? Ja és com autoexplicatiu. Però sí que és veritat que al principi dius, ostres, què és això?
A mi el que més m'agrada, el més graciós, em semblava que era un que tenies que posar el dit al nas.
Sí,
i
sí,
feia,
sí.
Aquest... I si no l'acertava, li feia...
Que es movia el dit a costat de la pantalla.
Sí, i cada vegada era més ràpid, o el nas més petit, i era més complicat. Sí, sí. A mi també em flipava un que havies d'esculpir una pedra tocant la pantalla.
Ta.
I de sobte apareixia una figura, però així en plan molt
random.
Boja.
Sí, sí.
I me'n recordo una que sortia un moai d'aquests de l'illa de Pasqua,
sí,
però amb els llavis pintats, que dius...
Va. Why not?
Sí, why not, exacte. Sí, sí. I això, a mi em feien riure molt aquests jocs, o sigui, perquè això, perquè et surten minijocs com molt lockers i amb una estètica de dibuixos combinades amb imatges reals, com per exemple animalets, que surten un gatet per allà i fa miau. I clar, aquests efectes de so feien que encara et fes més gràcia, per exemple.
N'hi havia un que em costava molt, que era un personatge que saltava com en un trampolí i tenies que moure-li el trampolí ràpid perquè si no et tocava contra el terra. I feia molt de mal, perquè era molt fort i era pam! I tu...
S'estampava.
S'estampava.
Sí, sí.
Sí, sí. Era molt xulo.
Sí, sí.
aquest joc, per això, dius que va començar en Game Boy Advance?
Sí.
Però, bueno, això va continuar la saga cap a DS.
Exacte, és quan va arribar el boom de la Nintendo DS. I això, aquest primer va sortir per Game Boy Advance, però, clar, jo, per mi, l'època daurada va ser gràcies a les noves possibilitats que portava aquesta nova consola, no?
Sí.
Perquè ja no només jugàvem els botons, sinó que teníem la pantalla tàctil, on fer els moviments amb l'estylus i fins i tot un micròfon.
Bufa.
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 Que a mi, clar, la primera vegada va ser com...
Que bufi què?
Clar, però era com... No sé,
sí, sí.
Molt xulo. El primer va ser el WarioWare Touch, i que de fet va ser de sortida amb la consola. Mm-hmm. Va tenir un superèxit de vendes. I clar, el pots considerar també com una demo supercurrada de les possibilitats de la consola.
Els hi servia. De fet, amb DS va aparèixer també el WarioWare Do It Yourself,
sí.
Que en el que feies tu els propis minijocs. Però és que tenia un editor de gràfics,
mm-hmm.
un editor de so, podies fer la música, i després, amb lògica, amb una mena de miniblocs, podies programar, i t'ensenyava a programar. Era com un
guai.
Tutorial. Si toquen no sé què, activa l'animació, tal. Si fan no sé quan, fes el so, tal. Estava superben
molt currat.
I diria que també per GBA hi havia un de girar. Que el Wario tenies
sí.
que girar la consola
tenies...
per passar les... amb una
amb un
cartutxa especial. Sí, sí, sí. Mm. Sí, 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 sí. Això mateix.
Però bé, això. Podíem estar hores i hores parlant del WarioWare. I... Però bé, a part del WarioWare, van haver d'altres videojocs de minijocs que m'agradaria destacar perquè mm-hmm. van ser especials per mi. I bé, seguim amb Project Rap.
Ai, que el Monta no s'ha equivocat.
No!
No. Sí, senyor, és que fem servir aquesta sintonia per parlar de rumors.
Exacte.
Això mateix.
Sí, sí, és la sintonia de Project Rap. I això, si Nintendo havia causat furor amb el seu WarioWare, doncs Sega no es va voler quedar enrere i el seu Team Sonic va publicar aquest joc, que també va arribar a Europa el 2005, juntament amb la sortida de la DS. O sigui, teníem com dos jocs superpotents de sortida amb la consola.
Jo crec que era més curt el Project Rap, eh?
Sí.
Es passava més de pressa.
Sí, tenia també un altre ritme, eh? No era tan frenètic, havia com una història una mica més desenvolupada, en plan, som un noi que s'enamora perdudament d'una noia i la volem pressionar fent diferents gestes, no?
Sí.
I que al principi del joc et diuen no intentis recrear cap de les escenes que surt al joc.
No,
o sigui...
perquè eren molt bèsties. Hi havia
sí.
una que anaves dins d'un carro de la compra o una cosa així.
Ah,
que
sí,
aquelles...
sí.
Era tot molt, molt absurd.
Exacte. Sí, i bé, això, a mesura que anaves superant els minijocs, doncs guanyaves més afinitat amb ella, no? I...
En aquest joc, deixa'm afegir una cosa,
sí.
No sortien persones, sinó que sortien tots siluetes
eren
negres.
Eren siluetes negres i l'únic que destacava era la roba.
Sí.
Inclús podies després aconseguir monedes, em penso, per canviar-li la roba o no sé què.
La silueta negra, perquè era tot...
Sí.
Era sense cap mena de color.
A mi m'agrada molt l'estètica. Eh?
Sí,
molt
està, molt, està molt treballat. Està sí, molt treballat.
M'agrada molt. I això, bé, doncs ja us he dit que el ritme era una mica més relaxat, ja que no era tan frenètic com el WarioWare, sinó que abans del minijoc et feia una explicació del que havies de fer.
Una mica més llarga, no només
clar,
una frase.
Clar, doncs ara hauràs de fer... Sí, i això, o sigui, diguéssim que com el WarioWare, però amb un altre ritme. I bé, i parlant de ritme, passem al Rhythm Paradise.
Jo diria que és... Bueno, ara ho expliques, perquè
sí.
Jo aquest joc és que amb els meus amics li vam donar molta, molta guerra. Totes les melodies que té les hem cantajeado, però d'arriba abajo.
Jo les cantava amb l'Antonio.
Oh, l'Antonio!
Home, és que anàvem a mort amb aquest joc, les sabíem de memòria totes.
És que era molt guai.
Sí.
Aquest diria que és el de la piloteta. Ara m'equivocaré, però diria que
ja,
és el de la piloteta que va caient...
Podria ser, no ho recordo.
Què és això? Va, explica-ho.
Mira, això és Rhythm Paradise, que va arribar també per Nintendo DS al 2009, una mica més endavant. I què té de diferent aquest? Doncs que tots els minijocs estan basats en el ritme. Que a mi això, aquest joc em flipava perquè combina d'una forma molt encertada el gènere de minijocs i el musical. I també deixa lloc per l'humor, que per mi no pot faltar mai.
És superxorra, però...
Sí, perquè això... Havia minijocs de coreografies, de muntar peces, uns ocells que han de picotejar al terra, o fins i tot un minijoc de naus de disparar aquests així amb scroll vertical de tota la vida, però havies de disparar al ritme de la música.
I el dels monos.
Clar.
Del concert.
Clar, aquest és el de les coreografies i havies, el públic són uns micos que han d'anar aplaudint. Exacte.
Que anaven fent el ritme. Sí, 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 sí.
Doncs, vols cantar la cançó?
No me'n recordo. Era com algo així com... No sé què, del corazón, late, 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 sí. No? Hey, hey, hey.
Exacte.
Sí, sí. Hauríeu de veure aquí l'Anna anant explicant i al Rafael se li va omplint el somriure cada cop més. Li brillen, li fan xirivites.
És que és molt guai.
És que és molt xulo aquest joc. I bé, això... Una altra característica que volia destacar és que aquest es juga agafant la DS en vertical, com un llibre.
Com a l'Hotel Dusk.
Exacte. I això, i jugues només amb l'estilus de la pantalla, amb tocs, o mantenint l'estilus i deixant-lo anar, etc.
Tenia alguns eren bastant difícils perquè no només era tocar, sinó que era gest cap amunt.
Exacte.
O gest cap avall.
Sí, 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 sí.
I era combinat, perquè no era sempre cap avall, sempre cap amunt, sinó que tenies que anar mirant què tenies que fer.
Clar, clar, era com dibuixar així, amb ritme, sí.
Però aquest joc va arribar aquí com a Rhythm Paradise, però no és un joc per si sol, és una saga.
Exacte. Aquest és el segon, de fet, de la saga. El que passa és que el primer no va sortir del Japó. Que tu saps com es diu.
Sí, Rhythm Tengoku. Ho sé perquè el tinc a casa.
Sabem que ets un friqui.
El tinc original, amb la seva caixeta i les seves pegatinites, que són moníssimes, ja els monos, ja la ballarina...
Oh, que maco!
T'ho he d'ensenyar, és una passada.
M'has d'ensenyar, sí, sí.
Ah, posarem després les xarxes, va.
Vale. I bé, després va seguir una entrega per Wii i un per 3DS. I bé, segurament tots aquests jocs que m'han anomenat... a molts de vosaltres us sonaran, perquè aviam, no són triple A, però no són tampoc super desconeguts. Però com sempre us volia portar una d'aquelles rareses que m'agraden a mi i que m'ha impactat per lo locker que és.
Abans de que passis, he comentat una coseta divertida d'aquest joc. Sí. Aquest joc, ja sabeu que ja es pot jugar en emuladors, en jocs de GBA, no? Ja fa temps i tal. Doncs aquest joc és tan precís que en emulador no et surt bé.
Ostres, en
sèrio? T'equivoques a l'hora de fer el punt d'enganxes. Hi havia al principi com una mena de maquineta que et feia perquè t'entrenessis a donar-li el ritme.
Sí.
Doncs si ho fas en emulador, no acertes. Se't desvia cap a la dreta. No està centrat en cap moment.
Perquè està molt ben programat el ritme.
Està fet al mil·límetre i no es pot jugar a gust amb un emulador. Curiositat. Vaja. Lo dejo aquí. Deies que hi havia altres jocs?
Sí, us volia parlar un de molt locker, que es diu... Cookie Yomi, Consider It.
Cookie?
Cookie.
Què cookie? Cookie Yomi.
Sí.
T'ho anava a traduir, però no.
Ja t'ho tradueixo jo. És una expressió japonesa que vol dir, literalment, llegir l'aire. I diràs, què és això tan
yomi,
poètic?
Sí.
Doncs el que vol dir aquesta expressió és ser capaç de llegir les emocions i l'atmosfera en una habitació.
Què és això?
Doncs mira, que la societat japonesa li dona molta importància a ser capaços d'entendre una altra persona sense la necessitat de comunicació verbal i de notar aquestes emocions sense dir cap paraula.
Ai, Déu.
Sí, en castellà jo crec que tenim una expressió molt similar, que quan diem, per exemple, que la tristesa o el que sigui se palpa en el aire...
Bueno, que se palpa és la tensió.
Sí, però...
Però sí, sí.
Podries aplicar-ho. Jo crec que és una mica similar al que vol dir aquesta expressió en japonès, no?
Vale.
Doncs bé, la qüestió és que tenir aquest tipus de sensibilitat denota que ets una persona considerada. D'aquí el subtítol del joc, que és Considerate. I, per tant, aquest joc posa a prova la nostra habilitat per llegir l'aire i, per tant, saber com ser de... com de considerats som. Potser, si passem la prova, ens accepten com a japonesos.
A veure. Minijocs de ser considerats.
Sí.
No, m'has d'explicar més coses perquè no...
A veure, és molt locker, però
tres
instructiu. Sí, exacte. Doncs a través de 100 minijocs haurem de demostrar la nostra sapiència sobre l'educació social, no?
Què dius?
Són minijocs molt curts, de pocs segons de durada, i bé... un cop hem passat uns quants, ens dona una puntuació sobre com de considerats som, en plan, molt, poc... Si ho fas fatal, et posa uns punts suspensius, en plan, per no dir-te que...
Perquè el joc també és considerat amb tu.
Exacte! Per no dir-te que ets un desastre.
Clar.
Sí, sí.
No et direm tonto.
Exactament.
No, però...
Sí, sí, però un poco.
Ui, que ha refinat tot.
Molt, sí,
però
sí.
Però com s'ha jugat a ser refinat així o considerat?
Bé, doncs a tu et presenta una situació que has de considerar i apareixen diferents objectes i n'hi ha un de vermell. Aquest és el que mous tu. Diguéssim. El mous o diu... Però, clar, a vegades potser no l'has de moure perquè el considerat és quedar-te quiet, per exemple.
Ala.
Sí. I això, bé...
Però,
té... té una estètica molt minimalista. Tenim un fons blanc i els elements que apareixen són negres, vermells o blaus, que només surten al mode cooperatiu.
Ah, que té cooperatiu.
Sí, 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 pot ser considerat en parella, és molt maco. I això, pel que fa a l'idioma, està en japonès i anglès. Però...
japonès i anglès, audiència?
Sí, aneu en compte.
Això,
Però bé, és bastant bàsic, o sigui, si sabeu una mica d'anglès...
Em sap que no és una mica de japonès.
No, no, perquè la part japonesa està sempre traduïda, o sigui, no us heu de preocupar.
I quines situacions surten aquí?
Doncs mira, alguns que m'he trobat. Estem asseguts al banc a un vagó del metro, amb més gent, i hi ha lloc per dues persones més, però nosaltres estem com al mig, que és a dir que... es podria asseure una persona a cada costat i entren dues persones que van juntes. Què fas? Et quedes al mig o t'apartes? I coses així.
Una altra?
Mira, per exemple, estàs sopant a una taula amb més gent i tothom es demana cervesa, però tu potser no vols cervesa, però què faràs?
Clar.
Diràs una altra cosa o demanaràs cervesa com tothom?
Quina pressió.
Clar, exacte. Esperes. Sí, jo què sé, hi ha una que estàs a una... Vols la signatura d'una autora... vas a fer cua i veus que aquella autora està plena i n'hi ha una altra que no té ningú. I dius, bueno, va, vaig a l'altra, pobreta, que si tindrà algú,
o saps? No.
Ja, no ho sé, no sé què és el... Clar, doncs aquest tipus de situacions, per exemple.
Que xulo, sembla divertit.
Sí, sí, a mi m'ha semblat com molt divertit, diferent i així instructiu per comprendre una mica més la cultura japonesa i aprendre coses per si un dia visitem el país que ens prenguin per considerats, no?
Que no hi has estat.
Jo sí.
Ah! Jo també.
Exacte.
Tinc unes ganes de tornar, que és massa.
Jo també.
Moltes gràcies, Anna. Ha sigut superxulo tots els minijocs que... Bueno, ja ho ha dit el Xavi, que m'han fet somriure tota l'estona. Sí. He estat així en plan superhappy perquè m'has recordat molts jocs. Ara el posaré. No sé si tinc Game Boy Advance. O no sé si encara em funciona.
Ja et deixaré la meva.
Sí o què? Ah, oh, vale.
Sí.
Doncs en parlem, això. Bueno, doncs us deixem aquí, que fa estona que el Montano ens ha tirat ja al Monkey Island i hem de marxar. Ens acomiadem, Adrià.
Adéu.
Gràcies per estar, Xavi.
Adéu i gràcies.
Redacció del Ready to Play. Anna, gràcies.
Adeu,
de nou.
Merci.
Montano, controlant-ho tot. I jo mateix, en Rafel, que s'acomiada de vosaltres. Fins la setmana que ve. Adéu.
Adéu. Adéu.